UAB Ràdio,
la ràdio de l'Autònoma. Deixa-la sortir, no amaguis la teva creativitat. Volem saber què et passa pel cap. Forma part de l'equip de Campus Media, un espai obert i plural que et permet participar en el dia a dia de la UAB Televisió, UAB Ràdio i la revista Campus Online per poder explicar el que passa dins i fora de la universitat. Contacta amb nosaltres i entra a l'univers de Campus Media. uab.cat/campusmedia. UAB Ràdio,
la ràdio de l'Autònoma.
Seguim amb la programació inaugural de la ràdio de la Universitat Autònoma. Parlem ara del tercer sector i la seva presència als mitjans de comunicació. Actualment, el concepte de tercer sector no té una definició clara i per fer-nos un breu dibuix ens acompanya Santiago Ramentol.
A dia d'avui, Ramentol presideix el patronat de la Fundació Arrels dedicada a ajudar les persones sense sostre. Tot i això, al llarg de la seva carrera, ha dirigit un gran nombre de mitjans de comunicació, ha estat membre del CAC i actualment exerceix de professor en aquesta facultat. També ha estat membre del Consell de la Informació de Catalunya. Bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Què entenem per tercer sector?
Doncs tercer sector és el tercer dels dos sectors abans, que són el sector públic, en el món de l'audiovisual, i el sector privat. Al marge del sector públic i del sector privat, que el sector públic respon, diguéssim, a propostes pròpies d'una administració, d'un govern... I del sector privat, que té uns interessos comercials, hi ha un sector d'iniciativa social, d'iniciativa ciutadana, de gent que vol fer mitjançant diversos organismes, generalment també relacionats amb allò que es diu el tercer sector, vol fer ràdio, vol fer televisió, i que en el món més desenvolupat s'ha considerat que devia estar present en l'espai radioelèctric.
En un context de crisi econòmica com l'actual, quins haurien de ser els objectius del tercer sector?
Bé, estan molt marcats els objectius del tercer sector. Són ràdios o televisions sense afany d'obtenir beneficis comercials, que no poden tenir, per tant, publicitat, que tenen uns objectius que tenen que veure amb el bé de la societat, amb la lluita per la màxima representació ciutadana, per una justícia social, també pot haver... al voltant d'interessos religiosos, o sectors i individus que volen fer ràdios lliures, ràdios allunyades de les ràdios convencionals, etc. Tot aquest grup multicolor es reuneix en el que s'anomena el tercer sector. Des del punt de vista del normatiu, el tercer sector està conformat, com dèiem abans, emissores sense publicitat, poden tenir patrocini, amb programes d'interès social.
Creu que la societat catalana s'involucra suficientment en les entitats del tercer sector?
Des del punt de vista del que seria les entitats socials, sí. O sigui, és a dir, la societat catalana és una de les societats on hi ha més voluntaris, en tots els llocs trobes voluntaris, gent que a més de la seva vida privada i de la seva vida laboral, vol prestar un servei a la societat mitjançant diversos organismes que tenen diversos objectius generalment socials. Des del punt de vista dels mitjans de comunicació, no tant, perquè el desenvolupament del tercer sector continua pendent des de fa molt de temps, cada vegada es fa més difícil perquè l'ocupació de l'espai radioelèctric és més dens, i per tant aquesta és una de les assignatures pendents que tenen tots els governs.
Seguim amb el tema dels mitjans de comunicació. Quin paper tenen aquests en difondre les preocupacions del tercer sector?
No, els mitjans de comunicació, els públics podria ser, fins i tot els mitjans públics, les ràdios municipals o locals, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sectors més intermitjos, com pot ser el sector de les grans ciutats com Barcelona, etcètera, etcètera. Els mitjans públics en algun moment poden haver manifestat el seu interès pel tercer sector, o en algun moment també l'han combatut, perquè, per exemple, de fet, BTV, per exemple, és fruit de la unió, en principi, de diverses televisions de barri que després han quedat oblidades. I aquestes televisions de barri, si n'hi ha alguna que encara sobreviu, ràdios de barri sí que sobreviuen, són clarament també tercer sector. Però, en general, aquí no hi ha masses entrebancs. les emissores comercials els consideren pirates i per tant els combaten. En les llistes que fan les ràdios comercials de ràdios pirates inclouen el tercer sector. Jo crec que això és injust. Quan jo vaig estar a la Direcció General de Mitjans Audiovisuals vaig dividir claríssimament el que era el tercer sector, que no tenia cap tipus de permís, no per culpa d'ells, sinó per culpa de que no s'havia regulat encara la seva situació, i per tant la situació era molt diferent que les ràdios comercials que no tenien llicència i que efectivament eren pirates.
Perquè a nivell legal, en quina situació es troben les emissores del tercer sector actualment?
En aquests moments tenim que la llei de l'audiovisual catalana i també l'espanyola, però especialment la llei audiovisual catalana, és especialment favorable al tercer sector. És a dir, té dos o tres articles que estan dedicats al tercer sector i insten a desenvolupar el decret o els decrets necessaris perquè això es pugui fer. El govern actual va fer un decret, però encara a partir d'aquest decret no s'ha fet res més. No s'ha fet res més perquè tampoc el tercer sector, malauradament, origina massa interès dintre dels governs. Potser en els governs d'esquerres més que en els governs de dretes, però en principi tothom pensa que és un problema que és difícil de posar en marxa. I per tant es manté aquesta situació. A més, hi ha hagut la crisi, a més, apareix internet. És a dir, aquesta congelació del tercer sector, que jo trobo injusta, és la que hi ha en aquest moment.
Més enllà de la seva tasca amb el tercer sector, vostè ha impartit classes de periodisme científic. Es fa un periodisme científic al nostre país?
Sí, potser menys del que caldria, perquè en aquests moments la ciència i la tecnologia són els motors de la societat. No n'hi ha cap dubte, és a dir, està present constant i permanentment en les nostres vides quotidianes. La tecnologia, la ciència és la investigació, la tecnologia és la ciència posada al servei del... o no, però en tot cas al servei de la societat o en contra de la societat, perquè hi ha invents científics que estan relacionats amb el món de la guerra i el món de la destrucció i per tant no estan al servei de la societat sinó en contra de la societat. Però és veritat que la ciència i la tecnologia en aquests moments està movent tota la història amb innovacions permanents, constants, que estan canviant el món. Jo crec que si tenim en compte això, la presència de la ciència i la tecnologia als mitjans de comunicació és fluixa. Però tot i així, és veritat també que cada vegada més els mitjans presten atenció a aquest àrea de coneixement i cada vegada hi ha més periodistes que s'especialitzen en el tema de ciència i tecnologia i científics que tenen vocació de divulgació, que han entès que tenen l'obligació d'explicar a la societat allò que estan fent i, per tant, cada vegada més la ciència i la tecnologia està present en el món de la societat. No només amb els mitjans convencionals, perquè nosaltres expliquem a classe que també els museus són sistemes de comunicació de la ciència, els museus de la ciència, és a dir, hi ha exposicions, tot això és sistemes de comunicació de la ciència, no convencionals, però molt presents en la societat.
Ja per acabar, vostè ha estat secretari general del Consell de la Informació de Catalunya, que és l'organisme que aplica el codi deontològic dels periodistes catalans. Creu que aquest codi està present en el dia a dia dels periodistes del nostre país?
Jo crec que cada vegada menys. O sigui, és a dir, acabo de venir amb el cotxe i he sentit les ràdios i han donat pas a uns magatzems, al Corte Inglés. No ho han fet diferenciant el que és la tasca periodística del que és la tasca publicitària o de relacions públiques, sinó que el locutor ha donat pas, no només ha donat pas, sinó que ha fet publicitat, una part de publicitat del que venia al Corte Inglés. Cada vegada més observo, per exemple, en aquest camp, que hi ha una identificació terrible entre allò que és informació i allò que és publicitat. Jo crec que s'ha anat deteriorant l'ètica periodística, s'ha anat fugint del rigor, d'allò que nosaltres en dèiem objectivitat, que consisteix en aconseguir la màxima coincidència entre la realitat i allò que expliques, i per tant tenim uns mitjans cada vegada menys informatius i cada vegada més d'opinió.
Bé, no tenim temps per més. Senyor Santiago Ramantol, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la ràdio de la Universitat Autònoma.
Moltes gràcies i felicitats per aquesta ràdio.
Gràcies.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'autònoma.
Soc Jordi Llong i em plau saludar el naixement d'aquesta emissora UAB Ràdio. En aquests temps de crisi, retallades i penúries que ens ha tocat viure, el naixement d'un nou mitjà de comunicació és una gran notícia. Sentim a parlar cada dia de mitjans que tanquen, que redueixen plantilla, que retallen pressupost. Poques vegades tenim ocasió de saludar l'aparició d'un mitjà nou. Repiquem campanes, doncs, per donar la benvinguda al món a la UAB Ràdio. Si a més es dona la circumstància feliç que aquest nou mitjà és una ràdio universitària, doble motiu de satisfacció, perquè la ràdio és probablement la millor escola de periodistes, per la seva economia de mitjans, per la seva immediatesa i per la seva capacitat d'adaptació. I a més, la ràdio està sent el mitjà clàssic de comunicació que resisteix millor la competència dels nous mitjans i de les noves tecnologies. Així doncs, llarga vida a la ràdio i molt d'èxit a UAB Ràdio.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'autònoma.
Des que hem començat aquest programa estem rebent salutacions de periodistes i exalumnes de la facultat. Però volem que també vosaltres ens saludeu. És molt fàcil. Si ens saludeu via Twitter amb l'etiqueta Cuixinet UAB Ràdio, us donarem regals. Amb la col·laboració del SAF, tenim samarretes, motxilles i donarem 5 entrades dobles per entrar al Servei d'Activitat Física, al gimnàs de l'Autònoma.
De fet, ara el Servei d'Activitats Física busca germans de SAF. Ara apuntar-se en grup té descompte. Cap altre centre us costarà 20 euros al mes. I la promoció és que fins al 28 de febrer, doncs que només dura fins al 28 de febrer aquesta promoció. Així que no perdeu el temps. Recordeu, saludeu-nos via Twitter amb l'etiqueta Cuixinet UAB Ràdio.
Continuem amb la programació inaugural de UAB Ràdio i ara és hora que aprenguem una mica més sobre com va néixer aquest suport. La ràdio ara fa més de 100 anys.
Doncs efectivament, no només la ràdio compleix 100 anys, sinó que la ràdio al nostre país, ja ens ho comentaven alguns dels convidats, Ràdio Barcelona, una de les pioneres de l'estat espanyol, doncs està també d'aniversari i compleix 90 anys.
De fet, des d'avui UAB Ràdio oferirà una sèrie centrada en explicar la història d'aquest mitjà. A continuació, escoltarem el primer capítol de la mà de Pere Fontgrassa, periodista i historiador. Oi.
UAB Ràdio us ofereix Històries de la ràdio. Avui, la ràdio feta pels estudiants, assignatura pendent. L'aspiració del professorat de la Facultat de Ciències de la Informació i més endavant de la nostra Facultat de Comunicació sempre ha estat la de disposar d'una emissora de ràdio que servís per la formació de l'alumnat i alhora per donar a conèixer l'actualitat humana i docent del col·lectiu universitari. Han hagut de transcórrer més de 40 anys, 40, perquè aquell somni es fes realitat justament ara, quan el món avança per superar l'actual paleolític de l'era digital. En la cursa sense fi de la tecnologia, les patums de la física, relligats amb els cervells més preuats de l'enginyeria, ens portaren la veu a través de les ondes, fins al receptor de les làmpades de l'edat de pedra, i el transistor, passant per tots els estadis del progrés analògic. La història, però, tingué un punt que semblava de no retorn amb el descobriment de la imatge dins un contenidor, altrament la caixa tonta. El cinema i la televisió, genèticament radiovisual, han estat implementada primer a la nostra facultat que no pas la ràdio. Han estat dos parts difícils que arriben amb el desig de néixer, créixer i mereixer ser escoltada a tot el campus i part de l'estranger, és a dir, navegant a bord del transatlàntic internet, superant la mar de la incomprensió dels qui, equivocats, segur, veuen aquesta iniciativa com un caprici. Que quedi clar, és una eina docent. D'ací rau el difícil compromís de formar l'alumnat i informar de tot allò que s'investiga, es fa i es desfà a tot el perímetre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Com diria el professor emèrit, contextualitzeu, compartiu, divulgueu amb el que investiguen a la resta del món mundial de la comunicació.
Avui parlarem dels mitjans, les activitats, les professions de la informació relacionades amb els mitjans electrònics, també anomenats online. Les nostres generacions viuen en dos mons diferents. D'una banda, els adults i la gent gran encara mantenen esquemes clàssics, més estables i més confortables sobre uns mitjans passius de tota la vida. De l'altra, els nens, els adolescents i joves, que s'han trobat que la tecnologia conviu amb ells. Internet, la missatgeria, els MP3, els iPods, les PDAs, les videoconsoles que tot ho poden, la realitat virtual... Es troben immersos més temps en un món imaginari o virtual que en el real.
A les aules de ràdio sempre s'ha fet ràdio, s'ha fet l'assignatura, i aquesta era una prova dels alumnes que van fer un dels treballs a finals dels anys 90. Els antecedents de la ràdio a la nostra facultat, doncs, venen de lluny. Recordem el desaparegut professor Joan Maria Solà i Fontanet, que lluità per fer viable el seu projecte d'una emissora. Eren els primers anys 80, no tingué èxit. Més endavant, el professor Josep Maria Martí intentà recollir, millorant-la, aquella iniciativa frustrada. Tampoc no va reeixir. I doncs, d'on sorgeix aquest enregistrament? Escoltem-ne un fragment molt concret.
Fora d'hores. Les veus de l'Autònoma.
Són veus dels alumnes de tercer i quart de periodisme que realitzaven un espai de 60 minuts que anomenaven Mitjans Online, i era el febrer de l'any 2008. I aquest treball col·lectiu fou produït als estudis de ràdio de l'assignatura Taller de Ràdio, que tenia un segon grup que feia treballs de comunicació audiovisual. Des del curs 1993-94, quan s'implementà el taller de ràdio, els enregistraments es portaven a terme talment com si fos una emissora real, per bé que les cintes, sí, cintes obertes, amb magnetofon, el Revox, eren corregides pels professors i, com a tota assignatura, amb nota parcial i final. Els professors Amparo Huertas i qui us parla, amb el posterior incorporació d'altres professors, entenien que el material enregistrat era d'un valor divulgatiu que, després de corregir i valorar, no podia quedar arxivat o esborrat per aprofitar la cinta. Hem escoltat la ràdio feta pels estudiants, assignatura pendent a UAB Ràdio. Ha estat una col·laboració d'aquest primer capítol que continuarà ben aviat. Ha estat amb tots vosaltres Víctor Matute a la part tècnica i us ha parlat Pere Font, exprofessor de l'Autònoma. Adéu-siau.
UAB Ràdio.
La ràdio de l'Autònoma.
Deixa-la sortir. No amaguis la teva creativitat. Volem saber què et passa pel cap. Forma part de l'equip de Campus Media, un espai obert i plural que et permet participar en el dia a dia de la UAB Televisió, UAB Ràdio i la revista Campus Online per poder explicar el que passa dins i fora de la universitat. Contacta amb nosaltres i entra a l'univers de Campus Media. uab.cat/campusmedia.
Estàs al dia de tot el que passa a l'Autònoma.
Connecta amb el nostre web, uab.cat, el canal directe entre la universitat i tu. Recorda, uab.cat.
UAB Ràdio.
Bé, després d'aquest interessant relat sobre la història de la ràdio que podran seguir escoltant els nostres oients a la fórmula de UAB Ràdio, escoltem una altra creació que també formarà part dels continguts que oferirà l'emissora, doncs, diàriament enmig de la música que podrem trobar-hi, que són els relats radiofònics. A continuació escoltarem un de dirigit i realitzat per un curs, per una assignatura que s'ha anomenat Direcció i Realització Radiofònica. En concret, és la pràctica dels estudiants de tercer curs que han dirigit una adaptació de relats literaris. Un d'ells, que és el que escoltarem a continuació, és un relat curt de John Cheever, que és el que escoltarem, com us dèiem, tot just ara.
El tren de las 5:48. Una adaptación del cuento de John Cheever, creada por Alex Álvarez, Esther Amor, Rebeca Frías y Eva Garrido para UAB Radio. Interpretado por Jordi Sanz, Pilar Chavarrías, Carmen Viala, Eduard Lluís, Miguel Ángel López, María José Martín y Conchi García. Oficina de trabajo del señor Blake. Blake, 40 años, jefe del departamento de finanzas. Acaba de terminar su jornada laboral en la oficina. En una milésima de segundo, cruza su mirada con la de una mujer y un escalofrío le recorre todo el cuerpo. Blake sabe que le va a traer problemas.
¿Qué hace ella aquí? Ha de ver que no la he visto.
Blake se dispone a salir por las puertas giratorias del edificio.
Son las 5:18. Estoy a tiempo para alcanzar el express. Iré por la avenida Madison. Lo que me faltaba. Que se pusiera a llover. Estupendo. Maldita mujer. Creía que no la volvería a ver nunca más. ¿Qué es lo que quiere? ¿Me vendrá siguiendo?
Blake se detiene en un escaparate para contemplar unos preciosos muebles de la tienda. En el reflejo del cristal aparece el rostro de la mujer.
Oh, no. Ella otra vez. Tengo que alejarme. Seguramente quiere hacerme daño. No lo puedo permitir. Menos mal. Ya casi estoy en la avenida Madison. Entraré en esta panadería. A ver si consigo despistarla.
El siguiente, por favor.
Buenos días. Una dona de café, por favor.
Ahora mismo.
Gracias. Tome y quédese el cambio.
Muchísimas gracias. Que pase un buen día.
Bien. Estoy en la avenida Madison. A ver si ahora puedo ir un poco más tranquilo. Pero dichosa mujer. Me ha estado esperando en el kiosco de enfrente. Es una necia si piensa que puede alcanzarme. Conozco estas calles a la perfección. Hacerme daño, seguro. Un bar. Entraré a ver si me pierde de vista.
Bar de la avenida Madison.
Un Gibson, por favor. ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Den? ¿Ben? ¿Len? No me acuerdo. Y mira que tan solo han pasado 6 meses desde aquello.
Despacho de Blake.
Sé que hace muy poco tiempo que trabajo con usted, pero quería contarle que he estado 8 meses en el hospital. Muy grave. Para mí ha sido realmente difícil encontrar trabajo. Ni se lo imagina. Por eso quería agradecerle la oportunidad que usted me ha dado, de verdad. Por eso le he traído esta rosa como muestra de agradecimiento.
No hay de qué, señorita. Usted es muy competente, puntual y muy buena mecanógrafa. Es completamente apta para el puesto. Pero por favor, no me regale rosas. No me gustan. Tírela a la basura, haga el favor.
Sí, señor Blake. Tome, le he escrito el último informe a mano. Es que la máquina de mi escritorio se ha estropeado. Mañana pediré que la arreglen.
Gracias, no se preocupe, ha hecho un gran trabajo. Es usted muy buena secretaria, ¿sabe? ¿Y esos garabatos? Qué caligrafía más extraña, con lo buena mecanógrafa que es. No entiendo.
Muchas gracias, señor Blake. La verdad es que pongo todo mi empeño. No podré agradecerle nunca lo que ha hecho por mí. Por cierto, le recuerdo que tiene una reunión la semana que viene con los directivos de la empresa. Dios mío, qué tarde es.
Tienes razón, es tardísimo. Ya lo sabes, señorita Eden, el trabajo le hace a uno esclavo.
Sí, sí, no se preocupe, señor Blake. No me estaba quejando, tan solo comentaba.
¿Qué le parece si le invito a tomar una copa?
¿Después? No lo sé, señor Blake. Quizá no es demasiado apropiado. A estas horas...
¡Qué tontería! Vamos, mujer. Lleva 3 semanas trabajando conmigo. Creo que tenemos la suficiente confianza el uno con el otro para ir a tomar una copa y charlar.
Pues si de veras quiere un trago, yo tengo whisky en casa. Perdón el desorden, es que con el trabajo no he tenido demasiado tiempo de recoger todo esto.
Tranquila, no se apure.
Tome, un whisky bien cargado para usted y otro para mí.
Salud.
Salud. Voy a ponerme algo más cómoda. Aunque si lo prefiere, puede seguirme hasta el cuarto.
Con mucho gusto. Encanto.
¿Se tiene que ir?
Sí. Adiós. Con contratación, por favor. Hola, Joe. Sí, soy Blake. Escucha, necesito que despidas a la secretaria que contratamos. Haz lo que te digo. No puedo con ella, es una incompetente. Búscame alguna más responsable, anda. Cuando vuelva de comer, dile que está despedida y asegúrate que en recepción no la dejen pasar bajo ningún concepto. No tengo ganas de verle la cara. Tengo que salir de aquí, llegar a casa y librarme de ella. ¡Oh, no! He perdido el express. Bueno, en ese caso tengo que coger el tren local, el de las 5:48. Parece que ya no está. La despisté. ¡Maldita sea! Por su culpa me he dejado la dona de café en el bar.
Estación de tren.
Buenas tardes, deme el periódico de hoy. Aquí tiene, quédese el cambio.
Blake entra en el vagón y a lo lejos ve a la señora Compton.
Buenas tardes, señora Compton.
Ah, es usted. Buenas tardes, Blake. Salude a su mujer de mi parte. Hoy no la he visto.
Descuide. Maldita mujer entrometida. Tan aburrida es su vida que se tiene que meter en la de los demás. Me desprecia como si ella fuera mejor. Vieja chiflada. Seguro que sabe lo de anoche.
Casa de los Blake.
Luis, ya ha llegado. Madre mía, qué desordenado tienes esto.
Hola, querido. ¿Cómo ha ido el día?
¿Cómo crees? Mal. Estoy muy cansado y harto de algunos incompetentes. Menos mal que está Joe. Y bueno, la secretaria. La secretaria también se porta bien. Sírveme ya la cena, que estoy hambriento, va.
Lo siento, pero aún no he podido hacer la cena. Si te esperas unos minutos...
¿Cómo? ¿Que aún no has hecho nada para cenar? Y yo trabajando todo el día enfrentándome a todos esos incompetentes y tirando para adelante de la empresa sufriendo, para luego encontrarme con esto. Ven a la cocina ahora mismo. Mira, Luis, estamos a 5, ¿no? Dentro de una semana es día 12 y en dos semanas día 19, ¿lo ves? Pues no voy a hablarte en dos semanas hasta el 19 y no quiero ni que me dirijas la palabra. ¿Me has oído?
Pero Blake, ¿te parece normal este comportamiento? Por un día que no la tengo hecha.
¿Y tú qué te has pensado? ¿Que puedes hacer lo que te dé la gana cuando soy yo el que trae el dinero a casa? No sirves para nada.
Yo también trabajo mucho, Blake. Y luego me tengo que encargar de la casa, de los niños.
¡Excusas, excusas, excusas! ¡Y siempre las mismas excusas!
Eres un sinvergüenza.
Anda. El que faltaba por subir al tren. El señor Watkins. Parece que hoy cogen el tren todos los que tienen algo en mi contra. Como no con su saco de pana y sus greñas. Lo que decía yo, y luego pretende tener la razón. No se puede comparar conmigo.
Portal del señor Watkins.
Lo siento, señor Watkins, pero mi hijo no va a quedarse nunca más en su casa. De ninguna manera.
¿Y eso por qué, Blake? Si el chico se lo pasa en grande con mi hijo, sabe perfectamente que se lleva muy bien. Son como hermanos.
¿De veras? ¿De verdad le tengo que explicar por qué? Ya no solo que casi ya no viva en mi propia casa, es que desde que está con ustedes, Charlie ha descuidado sus buenos modales y su limpieza diaria. Siento decírselo, pero realmente son una mala influencia para él.
Mire, Blake, quizá nosotros no seamos de tan buena familia como ustedes, pero al menos somos una familia muy bien avenida. Y además, queremos al chico como si fuera de nuestra familia.
Sí, muy bien avenida y poco limpia. Con las greñas que me lleva y el pelo largo y sucio. Sí, parece un mendigo.
Perdone, ¿me está llamando guarro?
Lo que oye.
Usted se cree que es mejor que nadie y no se lo voy a permitir. Hemos terminado, Blake.
Da igual. Ni esa vieja cotilla, ni ese hombre pobretón me van a acabar de amargar el día. Vamos a ver qué desgracias trae hoy el periódico. El desempleo, la cifra cada vez más alta en el país. Un padre asesina a sus dos hijos y a su mujer en el piso donde vivían. No, mejor deportes, mucho mejor.
¿Señor Blake?
Ah, hola. ¿Cómo está, señorita Den?
¿No le importa si me siento aquí?
Claro que no.
Gracias, muy amable. No quisiera molestarlo.
¿Ya vive por estos rumbos, señorita Den?
No. ¿Sabe, señor Blake? He estado muy enferma. Hoy es el primer día que me levanto de la cama desde hace dos semanas. Estuve muy grave. No tenía nadie que me cuidara, pero yo me he podido encargar de mí misma, como siempre. Aunque a duras penas, pero aquí estoy.
Lamento mucho que haya estado enferma, señorita Den. Espero que se haya recuperado. ¿Y ahora dónde está trabajando?
¿Qué?
¿Que dónde está trabajando?
No me haga reír.
No entiendo.
¿Que no entiende? ¿No entiende? Usted los puso en mi contra. Todos en mi contra. O ya no se acuerda. No, lo que pasa es que ya no quiere acordarse, ¿verdad? ¿A dónde va?
Voy al otro vagón.
Ah, no. Quédese ahí. No trate de escaparse. Tengo una pistola apuntándole al estómago y si se mueve voy a tener que matarlo. Y no quiero hacer eso. Solo quiero hablar con usted. No se mueva o lo mato. No se mueva, le digo. Ahora sí me entiende, ¿no? Ahora sí entiende que estoy hablando en serio. Lo que vamos a hacer es quedarnos un rato aquí sentados tranquilamente. Y no se mueva. Me he puesto tan nerviosa que tengo las ideas revueltas. Necesito pensar. Vamos a quedarnos sentados un rato hasta que las ordene otra vez. Y no trate de pedir ayuda, porque entonces necesito tranquilizarme.
Alguien vendrá a ayudarme. Es cuestión de minutos. Que alguien note la expresión de mi rostro o la extraña postura de ella. se detendrán. Preguntarán qué nos pasa y en ese momento podré aprovechar y contarlo todo. Y aquí acabará esta locura. Solo tengo que esperar que alguien note la situación. Oiga.
Dígame.
¿Qué quiere? Necesito que me diga qué está pasando. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere? ¿Dinero? Yo se lo puedo dar, pero dígame lo que quiere.
Hablar con usted.
¿Por qué no viene a mi oficina?
Lo intenté. Pregunte a recepción. Le dirán que estuve viniendo durante 2 semanas, durante todos los días. Pero usted no me quería ver. Ordenó que no entrara en la oficina. Mejor hablamos aquí. Le escribí una carta, pero como estuve tan enferma, no pude salir a dejarla en el correo. Ahí puse todo lo que pienso. Me gusta viajar. Me gustan los trenes. Uno de mis problemas ha sido siempre que no he podido darme el lujo de viajar. Me imagino que usted ve todas las tardes este paisaje y no le presta la menor atención. Pero en cambio, es muy bonito para alguien que ha estado en la cama bastante tiempo. Piensa que estoy loca y yo sé mejor que nadie que he estado muy enferma, pero voy a mejorar. Va a hacerme bien hablar con usted. Estuve en el hospital antes de trabajar con usted, pero ahí no trataron de curarme. Solo querían acabar con mi amor propio. Hace 3 semanas que no tengo trabajo. Aún en el caso de que lo matara, lo único que me harían sería regresarme al hospital. Así que ya ve, no tengo nada que temer. Pero sigamos aquí otro rato, sentados tranquilamente. Necesito calmarme.
¿Y ahora qué quiere? ¿Qué puedo hacer por usted?
Quiero que lea esta carta que le escribí mientras estaba enferma. Y quiero que lo haga antes de llegar a la estación de Shady Hill. Si me deja hablar, no le pasará nada. Usted es el único culpable de mi infelicidad. Ahora léala. Lea todas y cada una de las palabras que le he escrito solo para usted. Enferma, casi sin fuerzas. Quiero que vea lo que he sufrido todo este tiempo. Levántese y disimule. Venga, baje las escaleras. Póngase delante de mí. No trate de huir, se lo advierto. No se escape o le juro que disparo.
¿Cómo puede ser? Conozco a alguna de las personas que han bajado ahora mismo conmigo de este tren y ninguna de ellas se ofrece para llevarme a casa. ¿Nadie se da cuenta de mi situación? Aún queda ese hombre de la estación. Quizá con un poco de suerte. No, 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 por favor, no te vayas.
Nunca antes había estado aquí. Yo creía que era diferente. No me imaginaba que estuviera tan descuidado. Vamos donde no haya luz, hacia allá.
¿A dónde venía?
Calle y camine.
Nada de esto hubiera ocurrido si mis formas hubieran sido más correctas con ella. Me matarán de ir con escapado. Mañana encontrarán mi cuerpo muerto y frío con un balazo.
Párese aquí. Usted me debería dar lástima. Mire la cara que tiene. Pero usted no sabe por lo que yo he pasado. Me da miedo salir a la luz del día. Tengo miedo de que el azul del cielo se caiga sobre mí. Soy una persona a la que todo le sale mal. Solo me siento dueña de mí misma cuando empieza a oscurecer. Pero con todo y todo, soy mejor que usted. A veces, todavía tengo sueños esperanzadores. Sueño con días de campo y con la gloria celestial y con la hermandad de los hombres y con castillos iluminados por la luna. Y después de todo, yo sé más del amor que usted.
Déjeme marchar.
¡Cállate y arrodíllate! ¡Vamos, arrodíllate! En cuanto le veo esa cara, se me ocurre que no le puedo ayudar. A veces se me ocurre que si yo fuera buena y amable, si estuviera cuerda, si fuera mejor de lo que soy. A veces se me ocurre que si yo fuese así, que si fuera también más joven y si fuera hermosa, que si yo hablara con usted para indicarle el camino correcto, usted no me haría caso. Yo soy mejor que usted. Soy mejor que usted y no debería estar desperdiciando mi vida así ni perdiendo mi tiempo en esto. Venga, pegue la cara en el suelo. Pegue la cara en el sucio y asqueroso suelo.
Lo siento. No me mate, por favor. Se lo pido, por lo que nos quiere. No me mate. Tengo mujer y hijo de 14 años. No me mate.
Muy bien, ya tengo lo que quería. Tan solo le quería ver en el suelo como un sucio gusano suplicando clemencia. Usted se aprovechó de mí. Me utilizó a su antojo y luego me echó a la calle, dejándome sin trabajo y condenándome a la miseria. Hoy he querido que se sintiera como yo me sentí. Que se sintiera como lo que realmente es usted. Un canalla. Hasta nunca.
Hola, querido. ¿Cómo ha ido el día?
Bien. Como siempre. No ha ocurrido nada en especial.